Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament ha aprovat avui el vot delegat de Toni Comín, fet que permet una investidura sense el suport de la CUP. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana podrien investir un candidat en segona votació sense la necessitat de cap vot favorable més. Recordem que aquesta mesura s'ha aprovat avui en el sí de la mesa de la Cambra Catalana amb majoria independentista. Per la seva banda, Jordi Cuixart ha demanat a través dels seus advocats el trasllat a una presó catalana per proximitat familiar. La resta dels sobiranistes catalans en presó preventiva estan estudiant la mateixa via encetada pel president d'Òmnium Cultural. D'altra banda, és notícia en plana judicial la sentència de la manada del grup de presumptes violadors. 5 mesos després d'un dels judicis més mediàtics, la sentència es donarà a conèixer aquest dijous amb la qüestió del consentiment com a clau. Serà a la 1 del migdia. El president de la Sala Segona de l'Audiència de Navarra llegirà la sentència en una audiència pública on no assistiran els 5 acusats d'aquesta violació per la qual estan en presó preventiva des del juliol de 2016. S'enfronten a una petició de pena de més de 20 anys de presó per la suposada violació grupal a una noia de 18 anys en els Sanfermines d'ara fa 2 anys. I en plana cultural, recordem que es fa avui un concert de piano a 4 mans, 4 aspectes, així es diu, amb Antoni Bessas i Natsuki Nikimoto. Serà 9:15 del vespre a la Biblioteca de Catalunya. I recordem que avui en el Mirador de l'Actualitat entrevistem l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Dissabte 28 d'abril, recés de Pasqua amb el Club Més Amics. Tindrà lloc al monestir de Valldonzella, carrer Cister 41-45 de Barcelona, i predicarà Monsenyor Sergi Gordo. Afanya't perquè les places són limitades. Fes la teva reserva al 93 409 2770. Aportació mínima de 5 euros per persona. Dissabte 28 d'abril, recés de Pasqua al monestir de Valldonzella. Uneix-t'hi.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molt de salut per a tots i totes. Benvinguts al programa dels dimarts. Benvinguts a Esgran Segran. Un dimarts més disposats a dedicar 60 minuts a les persones grans i a totes les que estiguin interessades a conèixer diferents aspectes de la vida en arribar una certa edat. A Esgran Segran hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social, en resum, tot el que ens pot interessar conèixer d'una residència de persones grans. Un programa de divulgació sanitària fet i dirigit per experts professionals del món de la geriatria. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, com sempre, Mario Ramírez. A la direcció, també com sempre, Josep de Martí. A la consultoria del treballador social, Carles Reixac. I a la conducció, Josep de Martí i Mar Rius. La geriatria és la branca de la medicina que s'ocupa d'estudiar la vellesa i tots els trastorns que la mateixa comporta. És a dir, aquesta especialitat mèdica aprofundirà en els aspectes preventius, en els curatius i en la rehabilitació d'aquelles malalties que afligeixen a les persones grans. La pràctica geriàtrica neix en la dècada dels 40 del segle passat en el Regne Unit. Oportunament, durant els treballs en diferents hospitals, varen demostrar com les persones grans, amb malalties no diagnosticades, després de rebre una correcta atenció i valoració, aconseguien excel·lents resultats en la seva recuperació, que li permetien tornar als seus entorns, recuperar la vida amb total normalitat. Com veuen, amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, els presenta els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Josep, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, Marc.
Com un altre dimarts aquí al peu del canó.
I quin dia més únic fa avui, eh?
Fantàstic, preciós.
Una mica cansats d'ahir, no?
Sí, perquè... bueno, una miqueta, perquè vam això de caminar i cada vegada hi ha més gent, afortunadament, però
cansa. Sí, a més, molt concentrats. Jo ho vaig veure a Barcelona, però he estat sentint que Terrassa va ser igual. Hola, Carles. Sí.
Hola, bona tarda.
Què tal, José Luis?
Hola, molt bona tarda.
Com va ser pel Palau de Plegamans, Sant Jordi?
Bueno, jo és que ahir vaig agafar mig festa i vaig estar a Sant Cugat i també molt atapeït, la veritat.
Un dia preciós, eh?
Potser fantàstic.
Potser això com fem ara, que tenim la grossa de Nadal i després la grossa aquesta catalana, que així sí. Tenim una altra, potser s'haurien de fer més dies, que és molt entranyable, molta...
Sí, perquè bueno, la gent s'ho va passar bé, tot i ser un dia doncs, que alguns van treballar, la majoria, però bueno... Bé.
L'únic que t'han regalat algun llibre...
No, jo he regalat la rosa, però a mi no m'han regalat el llibre, de moment.
No sé, presento la primera convidada d'avui. Tenim avui, per mi és un honor, perquè és una persona que conec des de fa molt temps, és l'Eulàlia Cucurella, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Eulàlia, clar, si jo dic que va ser professora meva, pensaran que és molt més gran que jo, tampoc ho és tant, però va ser professora meva quan vaig fer el màster de gerontologia social, sí. Com a alumna, l'any 93. Com sí. Diuen ara, del segle passat. O sigui que...
Som del segle passat, ja.
T'han regalat algun llibre, Eulàlia?
Mira, no, però m'han regalat la rosa.
La rosa,
que bonic. I és molt important. També sí. M'han donat algun llibre, és cert, però en principi doncs m'han regalat la rosa.
Que... Jo crec que ara el que està passant, a mi m'ha passat amb la meva mare, amb la meva sogra, que sembla que això dels llibres electrònics és només de gent jove, però hi ha molta gent gran que amb això de poder fer la lletra gran i de poder posar la llum o poder treure la llum, la meva mare...
Ja s'hi aficionen.
Sí, li vam regalar el llibre aquest de la... Ai, ara se m'ha oblidat, aquesta senyora que va escriure... Aquesta que ha signat tants, que... Ai, ja se m'ha oblidat. Ja em vindrà. Sí, sí. Dueñas. I volia sí. Que li signés. I va aconseguir la signatura. Però i ella va dir, però regaleu-me el llibre. Perquè què m'ha de signar de la màquina, de la tablet? Clar. Com t'han de signar la tablet?
No
I es va passar tota l'estona. Mira, aquests dies, coincidint també amb Sant Jordi, a mi sí. Hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que veus molta gent gran pel carrer, també.
Sí, ja ho crec.
No, no és només una festa de jovent, no, no, és una festa no, no. molt, com diuen ara, transversal, sí, intergeneracional,
fantàstic.
I veus moltíssima gent.
Fantàstica.
I a mi em va fer pensar, veient tanta gent gran, veient tants familiars, també, que tothom volia sortir aquell dia tan bonic que va fer, mm-hmm. pensant, escolta'm, què fa que una persona envelleixi bé i unes altres no? Això ho tenim escrit en els gens i fem el que fem. Doncs mira, saps, hi ha una senyora, una psicòloga, coneguda, es diu Rocío Fernández Ballesteros, que ara fa poc temps ha participat en un congrés i ho ha dit per percentatges. Diu, un 25% de com envellim ho tenim els gens, i el 75%...
Ens ho fem nosaltres.
Ens ho fem nosaltres. I dius, però què? Què podem fer? I mira, al final el que passa és que, saps quan diuen com prevenir l'atac de cor, com prevenir la diabetes? Sempre sí. diuen el mateix, eh? Jo no sé, hi ha coses que prevenen tot. Diu que, què hem de fer? Mira, diu, hem de tenir un estil de vida saludable. Fer exercici físic regular, mantenir una dieta equilibrada, tenir cura de la pròpia salut, no fumar i seguir les prescripcions i les recomanacions que ens faci el metge. Jo crec que si fem això és que no tindríem cap malaltia, no?
No? Sí, seria una... Tinguis el que tinguis, et diuen això.
Però hi ha una cosa més que és molt curiós. Diuen que al mantenir relacions socials àmplies... Uh-huh. Això també, això ja no és tan, ja no ens parlen tant del cor. Diu,
no.
diu, si tu mantens relacions socials, estàs posant un filtre a l'estrès. I estàs reduint l'ansietat i estàs fins i tot baixant. Quan et fan analítiques, dones millor, donen més, millors analítiques els que estan...
Fora
que, i si posem un número, diuen que la gent gran que fa voluntariat... aquí és un estudi que han fet de la UPF, de la Universitat Pompeu Fabra, diu que arriben a donar resultats el 30% millors que les gens que persones que tenen gairebé tot en comú, però un ajuda els altres en forma de voluntariat i un altre no, i milloren fins al 30% del seu estat de salut.
És que fer de voluntari omple molt, eh?
Sí.
És una satisfacció... Vamos, jo no ho he fet, però he entrevistat a moltes persones que fan de voluntari i disfruten, a part de fer una obra bona, disfruten una barbaritat.
Home, diuen que és una forma molt complexa d'egoisme, no? Perquè diuen que quan tu fas voluntari ajudes amb un altre... I t'estàs ajudant a tu.
Exacte, sí.
Però
sí, sí, sí.
Amb tot això que estem dient, us deia, de tenir una vida sana, de tenir salut, avui torno a parlar, tenim a l'Eulàlia Cucurelles, presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya, que fa uns quants anys que estan treballant en el tema de l'Alzheimer.
Com 30.
30 anys.
Aquest felicitats. Any fem els 30 anys.
Felicitats per l'aniversari.
Gràcies.
Una cosa, es pot prevenir si una persona... Jo tinc, ho dic, 52 anys. Jo hi ha alguna cosa que puc fer per dir, jo no vull tenir Alzheimer mai. Ah, doncs mira, fes això i això i això. O no?
A veure, no vull desmoralitzar. Fins ara no s'ha trobat res, parlaven de vacunes i així, però el que sí que podem fer és retardar, que ja és quelcom molt important. Fins i tot quan estaves llegint, Josep, lo de la Rocío Fernández Ballesteros, i ha dit tot el tema de salut, jo he pensat, home, falta o manca... les relacions socials, que ho has dit després, és un dels temes que també ajuden a previndre, retardar una possible malaltia d'Alzheimer. Abans es creia que els estudiosos, la gent que tenia doncs, titulacions, carreres, etc, aquests no desenvolupaven mai. La vida ens ho demostra, tenim fins i tot presidents doncs, que han desenvolupat la malaltia. Què passa? Que si nosaltres treballem el nostre cervell i anem acumulant més dades, el dia que en comencem a perdre no es notarà tant com aquell que no en té tantes. Això, d'entrada, és una explicació senzilla.
Sí.
Un neuròleg ho faria molt més bé, eh?
Però s'entén.
Però la idea és aquesta, no? Perquè ens entenguem, si jo doncs, treballo el meu cervell o, per exemple, diuen... Hi ha gent, oh, estan jugant a cartes. No, doncs fan bé, perquè estan activant el cervell. El que sí que diuen és que és molt millor, per exemple, si jo he fet tota una activitat, doncs m'agrada jugar als escacs, i tota la meva vida jugo als escacs, el que hauria de fer per activar la meva ment doncs és ara jugar doncs, el dòmino, a les cartes, o amb un altre joc que fos diferent. Per què? Perquè activo altres parts del cervell, no?, i... la meva elasticitat cerebral doncs, va canviant i vaig adquirint altres informacions. Que el dia que les comenci a perdre, potser endarreriré molt més que no un altre doncs, que no faci res ni faci cap esforç en aquest sentit, no?
Una cosa, Eulàlia, normalment la gent està molt familiaritzada amb el que són associacions de familiars d'Alzheimer, però la Fundació Alzheimer Catalunya no és una fundació de familiars d'Alzheimer, és una altra cosa diferent, i porteu 30 anys, o sigui que la gent us hauria de conèixer. Per qui no coneix Fundació Alzheimer Catalunya, què sou?
Mira, t'explico, nosaltres sí que també hi ha familiars, però nosaltres va néixer d'un interès de... un munt de professionals cap allà l'any 87 i una mica abans, que vam començar amb la nostra tasca quotidiana, no? Des del treball social, des de doncs, la geriatria, des de la neurologia, des del de metge de família, infermeria, etcètera, etcètera, des de la primària, sobretot, també a veure... una sèrie de famílies, perquè llavors veiem més famílies que la pròpia persona, que venien com així com desesperades, no? Tinc el meu familiar, meu marit, muller, germà, pare, mare, doncs que ja no és el que era, està fent una sèrie de coses. No coneixíem massa la malaltia d'Alzheimer, La veritat, molts de nosaltres, si treballàvem, sentíem lo de demència senil, sentíem coses pròpies de l'edat, Es va fer un curs fa molts anys, ja dic, doncs duria ser el 86 o alguna cosa així, a Barcelona, concretament me'n recordo on hi ha la seu de les Llars Mundet, i va venir en aquell moment el professor Cacabelos, i va dir, me'n recordo que va començar el seu discurs dient l'enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad tan conocida, i tots vam pensar, home, conocida... Arran d'això, ens vam començar a moure bastants professionals i va ser com vam generar el que era l'associació Alzheimer Catalunya. Què volíem? Volíem un ressò social de cara a aquestes famílies i aquestes persones també, però en aquell moment pensaves més potser en la família perquè et venien les famílies o et portaven... El metge deia, és que em porten a la persona. Avui en dia ja és la persona que hi va, perquè ja tenim una altra consciència. I arran d'això demanàvem doncs, un ressò social, uns recursos, una comprensió de tot això. I clar, va néixer doncs, d'una actuació, dèiem abans, parlàvem de voluntaris, de voluntariat, per dir-ho d'alguna manera, de treballar doncs, per aquesta conscienciació social i comunitària del que eren, llavors, el poc que coneixíem de la demència. Arran d'això vam anar fent, vam anar creixent. Després, alguns ens hem quedat, doncs, això, formant part doncs, del patronat, quan vam passar a ser fundació. Hi ha gent que treballa, tenim uns equips fantàstics de persones allà treballant. La majoria de titulació són treballadors socials i psicòlegs, però tenim de tot. Auxiliars també, i bé, doncs quan després ens vam convertir també en entitat tutelar, que en diem el programa Ajudar i Protegir, perquè el que mirem és protegir les persones que no tenen qui els protegeixi, doncs així va ser com vam anar creixent.
I algú es pot preguntar, on teniu les residències, on teniu els centres de dia que són, perquè em sembla que no en teniu de residències, no?
És un tema que nosaltres ja d'entrada tota la vida ens vam plantejar. Nosaltres no vam néixer per generar recursos i gestionar-los nosaltres. No, són altres els que han de fer. És l'administració, són les empreses privades. Nosaltres el que creiem que hem de fer és conscienciar del valor de la persona que està vivint una situació molt complicada com és patir una demència, dels seus voltants... i de procurar que qui atengui aquestes persones els atengui amb qualitat i amb coneixement doncs, del que han de fer, no? En principi, aquesta és la idea de la Fundació. Per això, ni gestionem recursos, sí que en un inici la idea del principi i els que gestionaven més, no?, era doncs, crear com una xarxa, no?, amb familiars, amb associacions de familiars... En aquell moment, pel que sigui, això no va ser. I, bueno, sí, teníem familiars i tal, en tenim. La prova és que ara, com a fundació, nosaltres no tenim socis, sinó tenim algun donant, no? Lo qual després li desgrava i tal, però que funcionem així, eh? Però no és una associació de familiars. Molts de nosaltres després hem sigut familiars, també, eh?
Recordem als nostres oients que si tenen qualsevol dubte, volen fer una pregunta, una consulta sobre aquesta malaltia d'Alzheimer, que avui estem parlant, o qualsevol tipus de consulta sobre residències, sàpiguen que ho poden fer. Ara obrirem les línies telefòniques marcant dos telèfons que tenim a disposició de vostès, que és el 93-409-2771 o l'altra línia 93-409-2771. 93-409-2771, 93-409-2772.
Eulàlia, la gent, quan sent la paraula Alzheimer, t'imagines una persona que està molt desorientada, que es posa el sostén per sobre del vestit, que no entén, però després veiem casos, els que han sigut més reconeguts, com l'expresident, el Pasqual Maragall, que quan van dir, aquest senyor té Alzheimer, en aquell moment encara el podia sentir fent una conferència, aleshores... és possible que tinguis Alzheimer i és que no ho saps, senzillament?
Sí, és possible. Quan veiem aquests casos que comentes, Josep, no?, de això, posar-se el sostenidor sobre la roba, o vull dir, sortir doncs en pijama al carrer perquè no... o la roba al revés, que un se la pot posar algun dia, quan ja no té un estrès, sinó que té un S4 i va molt de pressa, doncs, a veure... Avui en dia trobem persones, doncs, com el cas de l'expresident Maragall i d'altres, i de molts altres, doncs, que el diagnòstic ha estat precoç. Per tant, encara hi ha preservades, no?, moltes habilitats doncs, del dia a dia, de poder gestionar-se a si mateix. Quan la malaltia avança és quan un ja no es pot gestionar a si mateix ni gestionar la seva pròpia malaltia. Però en un principi, doncs, l'altre dia parlàvem amb una persona doncs, que ve a la nostra fundació, perquè el que també intentem doncs, és generar algun tipus de plataforma, com hi ha en altres països, on ells mateixos, les persones que pateixen la malaltia, puguin dir el que volen, com ho volen, no? I aquest senyor doncs, deia, esclar, una persona gerent d'una multinacional, 59 anys, diagnosticat amb una malaltia d'Alzheimer, doncs, clar, ell deia... Diu, m'ho han diagnosticat fa 2 anys. I m'han dit que en tinc quasi 5 de marge per poder encara jo anar fent, no? Llavors, és el moment ideal per preguntar què vols. Perquè ell deia, jo vull que em tractin com abans. I deia, els meus amics ara només em pregunten com me trobo. Clar. I no em parlen del Barça, que a mi abans em parlaven del Barça. Què passa? Que quan hi ha un diagnòstic d'aquests, nosaltres aconsellem que ho diguin. Per què? Perquè si algun dia fan el... et surt de fer alguna cosa que no és el teu habitual, els altres t'entenguin. Però què passa? Els altres ja comencen a veure la persona com una persona malalta. Li posen l'estigma. I no li parlen del Barça, li parlen de com te trobes, què has notat, no? I llavors el que és bo per una banda... seria com contraproduent per l'altre, no?
Sí que haurem d'aprendre, haurem d'aprendre com a societat com conviure d'aquí uns anys en un país o en una ciutat o en un poble on potser milers o milions de persones tenen la malaltia.
A mi em preocupa que això que has dit, no?, de que hi ha persones que li han detectat abans, amb temps, sí, es pot preparar. Però això què vol dir? Que uns tenen més bons metges que altres? Perquè, clar... qui no comença amb 60 anys, ja, posem 60 anys, a voler dir el nom d'una pel·lícula i no te'n recordes.
Sí.
I això van dir, bueno, això és normal, això ja ho porta a l'edat. Bueno, però cada vegada això va a més. Com podem saber que és Alzheimer o que ja és normal?
Això ho porta a l'edat i a vegades hi ha alguns que ho portem de fa anys, perquè jo sóc d'aquests que no me'n recordo mai dels noms de ningú
també,
i me'n recordo de totes les cares,
sí, sí,
no?
Sí, una cosa, ens hem d'en recordar algú nosaltres, no?
De publicitat.
Sí.
Doncs parem.
Ara tornem.
Això farem com ens ho responen, la resposta després de la publicitat.
Sí, me'n recordo.
Exacte, clar.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Carles, què tenim a la borsa de treball d'Inforesidències aquesta setmana?
Doncs avui trobem, mira, a la residència Hotel Prudenci de Tona, a Barcelona, està buscant una gerocultora. La residència Centre Parc, també a Barcelona Ciutat, està buscant igualment una gerocultora, igual que Geriàtric Aragó està buscant una persona de neteja. I també trobem que, per exemple, la residència residencial Palau, a Palau de Plegamans, també està buscant una gerocultora. I per últim trobem que Edelweiss Medical Comfort, que està a Cubelles, està buscant un educador social.
Us recordo que per veure totes aquestes ofertes al telèfon de la residència i per poder deixar el vostre currículum en la borsa de treball d'inforesidencias.com només heu d'entrar a www.inforesidencias.com. I allà ja teniu la borsa de treball i podeu entrar, podeu veure totes les ofertes. Sabeu que hi ha més de 700 residències i centres de dia de tota Espanya que estan associades a inforesidencias.com i estan consultant la seva borsa de treball.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a És gran ser gran.
Hi havia una pregunta per l'Eulàlia, que ara estem pensant, aviam si ens en recordem, deien, hi ha gent que té un metge millor que un altre i per això li fan el diagnòstic, hi ha un altre que el metge és pitjor, no li fan el diagnòstic o què?
Sí. Eulàlia, tindràs un client que vindré a veure perquè jo realment no la recordava.
No la recordava jo tampoc, eh? Escoltant, doncs, tot el tema aquest
de
la bossa de treball, molts centres que conec,
clar,
i per això...
I saps què passa? Que avui en dia sentir que ofereixen feina,
sí,
no és molt habitual.
No, per això. I a més, coneixent alguns dels centres, doncs encara hi poses més l'orella, no?
I encara n'hi havia més, eh?
Sí, doncs digue'ls-hi, perquè hi ha molta gent que busca feina.
Eulàlia, per respondre, només una petita guia, una petita guia d'una cosa. Un fill meu, fa un temps, em va dir, mira, papà, he fet una cosa, he demanat una prova genètica per saber d'on venim. Ha pagat 60 euros i li van enviar, em sembla que dels Estats Units, una cosa, es va passar per la boca, la ficada dins d'un pot, i ara ha rebut al cap d'unes setmanes i diuen, mira, ets 70% de la península Ibèrica. O sigui que podem ser portuguesos, també, però un tant de no sé què i tant... I aleshores es veu que això ja ho han fet al món més d'un milió de persones. Jo que sóc una mica així, dic, i què faran amb el teu ADN a més d'això? Però bé, bueno, deixant això a banda, seria bo que tothom ens féssim una prova d'Alzheimer i potser als 20 anys ja ho sabríem, o no seria
a veure, depèn molt de la persona, de la manera de ser de cada un i de la fortalesa. Hi ha gent, generalment, la malaltia d'Alzheimer, i sortosament, va molt avançada amb edats avançades. Molt lligada a edats avançades. Què passa? Que generalment no és hereditària amb aquestes edats avançades. Sí que podria ser hereditària amb altres edats més tempranes. Llavors, hi ha gent que sí que es fa la prova genètica, com et pots fer la del càncer o d'algun altre tema, no? Si la persona, és prou forta, valenta i sap el què i vol saber-ho, si averiguen que té el gen, li donen l'opció de si vol saber-ho o no. Perquè hi ha gent que ho vol saber. Per què? Perquè si aquest gen realment muta i desenvolupa la malaltia, pot programar el que vol o el que voldrà el dia de demà. Però hi ha gent que no vol saber-ho perquè li amarguen l'existència.
A mi no m'agradaria saber-ho, per exemple.
Clar,
això és una pregunta molt interessant.
Clar, necessita quasi un equip de psicòlegs al costat, molts d'ells, no? Perquè aquella por, perquè ara imagina't que et deixes un dia les claus, allò que dèiem abans, no? Mentre parlàvem fora de... I, doncs, dius, ui, i em van trobar el gen,
clar,
no?
Clar, ja està, ja ho tinc.
O sigui, que clar, depèn molt.
José Luis Montserrat, infermer i col·laborador del programa, volies fer una pregunta?
Vull fer una consulta sobre aquest tema. Llavors, si pervertim una miqueta més aquesta analítica, imaginem que les empreses comencessin a demanar aquesta analítica per ocupar segons quins càrrecs. És, jo puc arriscar-me que un directiu desenvolupi aquesta enfermedad? Em vull arriscar, li puc demanar a aquesta persona que faci una analítica per poder donar-li aquest càrrec?
José Luis, és aquí on t'anava jo. Molts dels centres aquests d'estudis genètics, quan tu has explicat allò del teu fill, ho envio, on va aquest ADN, em consta, perquè per altres qüestions, doncs, a vegades hem tingut necessitats d'estudis genètics, que hi ha tota una sèrie de claus on tu no pots mai averiguar qui és aquesta persona, perquè ho podrien fer servir fins i tot asseguradores. Que no et vulguin amb una asseguradora perquè tu tens aquest gen, perquè tu tens aquesta qüestió, no? I, clar, si jo tinc, per exemple, un gen que puc desenvolupar doncs, un càncer de colon, de mama o del que sigui, i em vull assegurar quina asseguradora m'assegura, que sap que després li costaré un diner. El mateix passaria amb la malaltia d'Alzheimer o algun altre tipus de demències, o una ELA o algun tema d'aquests, no? Per tant, és important doncs, saber el què i el com, i les coses s'han de fer quan realment calen, no? No pot ser així perquè sí, i per saber doncs, simplement unes dades que potser no ens porten enlloc ni ens ajuden a res.
Clar, clar. Molt bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar una cançó de Maria Dolores Pradera que ens interpreta La flor de la canela. Escolta.
Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, nosaltres continuem. Recordem, telèfonos al directe 93-409-2771 per qualsevol consulta o 93-409-2772.
Continuem amb l'Eulàlia Cucurella, presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya. Estan parlant d'una cosa molt important. És molt dur patir la malaltia, però a vegades, la malaltia d'Alzheimer, però a vegades el que passa és que, com no tenim experiència i ens diuen que un veí, un amic, un cosí, un familiar la té, això que dius, de sobte, sembla que ja no és una persona, només és un malalt, i però no sabem com actuar. És com quan et diuen, aquesta persona té càncer. Ai, li he de dir, no li he de dir. Si tenim un amic, un conegut, un familiar que ens diuen, ens han dit que li han diagnosticat la malaltia, com hauríem d'actuar davant d'ell?
Clar, dependrà molt de la relació que tinguis amb aquesta persona d'abans, i la confiança que hi tinguis, i la que tingui ell amb dins a nosaltres, estic patint aquesta malaltia. Perquè a vegades ho sabem perquè ens ho diu la família, no diguis res davant, no? Això passa fins i tot a la consulta del metge. Lo important és entendre-la, i entendre que pot tenir canvis d'humor, entendre que potser fa alguna cosa que tu no acabes de veure, però que ell en aquell moment allò ho fa convençut. Que en algun moment, que tu li tens molt apreci, però potser en aquell moment no et recorda. Pot tenir un lapsus. Això, clar, si parlem molt de l'inici, no ho notes. Pots notar algun canvi de caràcter. Perquè la persona, una cosa és tenir una demència i l'altra és no ser intel·ligent. I la persona és intel·ligent i busca dissimular, que aquest és un dels patiments més grans de qui pateix la malaltia d'Alzheimer. Llavors, nosaltres també hem de ser com sincers, que noti que hi som, que si ens necessita estem allà, i que no mirem de dissimular, que entenem el que li està passant. Perquè si mirem de dissimular, ja no és amic nostre, ja no és algú que realment estimem o apreciem.
Eulàlia, ens passaríem tot el programa parlant amb tu i jo et diria, pots venir la setmana vinent?
Sí, i tant.
Pues, escolta'm, continuem parlant la setmana vinent, seguint amb el programa. Moltíssimes gràcies, Eulàlia Cucurella.
Gràcies a vosaltres.
Presidenta de la Fundació Alzheimer Catalunya.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui volem aprofitar que no hem rebut cap consulta i que hi va ser Sant Jordi per comentar una notícia que em sembla molt bonica. I és que La Vanguardia publicava que ahir més de 1.500 voluntaris van acompanyar persones grans durant el dia de Sant Jordi. Diu la notícia que alguna gent, com per exemple en Roger Torrent, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o també inclús algun comunicador conegut, entre ells també, per exemple, Andreu Buenafuente, van anar a domicilis de gent gran de Barcelona i els hi van portar una rosa i un llibre. A part, també, tots, com comento, van portar un llibre a la gent gran i van compartir un bon rato amb ells, sobre una hora més o menys, i van parlar sobre el llibre i també van parlar de temes que li proposaven aquestes persones grans.
Una iniciativa molt bonica, a més, molt de Sant Jordi.
Molt de Sant Jordi, exacte.
Doncs felicitats a tots els que van participar. I continuem avui endavant amb el programa amb una cosa molt important. Quan tot va bé, tot va bé. O sigui, quan et trobes bé, et trobes bé. Però quan una cosa et fa malament, una cosa et molesta, per petita que sigui, com per exemple una dent, és que et fa molt mal.
Molt mal.
I aviam, la prova és que quan ens fa mal un queixal, sí. És que estem disposats a moltes coses per treure'ns aquest mal.
És per la proximitat, clar, ho tenim al cervell, que és molt pròxim.
I hi ha una cosa, sabeu que entre gent gran, doncs és molt típic, t'imagines la gent gran i t'imagines doncs, gent que potser té un pont o una dentadura, una funda, un implant. Sí, aleshores, avui tenim amb nosaltres amb la Maria Quintana. Molt bona tarda, Maria.
Hola, bones tardes, encantada.
És odontòloga que treballes a l'empresa Dental Residency i et volia preguntar una cosa. Què feu? Què és Dental Residency?
Pues Dental Residents és una empresa que va sorgir per la necessitat de millorar la salut bucal de les persones majors. Perquè la gent que està a les residències té un gran problema que, bueno, des de petits no tenen la cultura que hem pogut tenir nosaltres, de que ens hem de cuidar la boca, que és algo important, que hem de tenir una higiene, que l'alimentació també és important. I, clar, arriba la vellesa i què passa? Que la boca, pues, potser s'ha anat descuidant una miqueta i no ho tenen present de que han de tenir una bona salut bucodental. Hem de saber que la salut bucodental ens pot repercutir a la salut general, ja no només a la boca. Per tant, nosaltres el que hem intentat és cobrir aquesta necessitat de tenir una bona salut amb els nostres tractaments i les nostres visites.
I, aviam, és important la salut bucodental amb gent gran, però això és una cosa que es diu normalment i que tal, però hi ha algun estudi, alguna cosa que...
Sí,
que
nosaltres, bueno, ja sabem que la salut bucodental és molt important perquè, a més, els pacients majors, el problema que tenen és que tenen pluripatologies i estan polimedicats, vull dir, no és un pacient senzill.
Pluripatologia és que tenen moltes malalties alhora, no?
Exacte. I a part també prenen molta medicació. Per tant, si tu, per exemple, tens una mala salut bucodental, pots tenir una infecció crònica, i aquesta infecció crònica el que passa és que no te deixa tenir una estabilitat de les altres malalties. Per exemple, la diabetes, tu pots prendre la medicació, pots fer una bona dieta, però si tens una infecció crònica a la boca, fa que aquesta estabilitat de la malaltia se desequilibri. Per això és tan important a la gent major, a part de la gent jove, a la gent major més, per el que t'acabo d'explicar. Que és molt necessari tenir un equilibri.
I per la vostra, l'estudi aquest que heu fet, quines són les conclusions?
Nosaltres vàrem fer des del principi, vàrem veure que teníem una mostra molt gran i que era molt interessant treballar, i vàrem estar tractant 3.000 residents, i el que vàrem concluir és que el 90% d'aquests residents necessiten algun tractament bucal. Aquest 10% no vol dir que estigui bé. Aquest 10% varen ser pacients que tenen edentulisme i reabsorció òssea. Això vol dir que són pacients que no tenen ossos, o sigui, ossos no, que no tenen osso a la geniva i que a part no tenen dents. Per tant, no els podíem tractar de cap manera. Aquesta gent ja pues, han d'assumir la seva edat i que això també és un procés normal de la vellesa, quedar-se sense ossos i sense dents.
Però aleshores entenc que el 90% de les persones que viuen a residències, de gent gran, el millor fora que rebessin algun tractament.
Necessiten un tractament.
I si no aneu vosaltres, què passa? Senzillament no el reben o com...
Exacte. Fa bastanta llàstima aquest tema perquè està bastant abandonada la boca. Mm.
I què feu vosaltres, aleshores?
Nosaltres el que fèiem, el que vàrem proposar, és fer revisions gratuïtes a totes les residències, anàvem allà directament perquè aquest resident no s'havia de desplaçar i després generàvem un pla de tractament. A partir d'aquest pla de tractament, les famílies o els pacients que estan tutelats o els pacients que són autònoms decideixen si vols que els hi fegem o no. I anem allà a fer-los. Que això és l'avantatge que ells tenen, que els hi donen moltes facilitats.
I si, per exemple, alguna residència ara ens escolta i vol contactar amb vosaltres, com ho pot fer?
Pues nosaltres tenim la pàgina web que és Dental Residents i a partir d'allà tenen les nostres dades per posar-se en contacte amb nosaltres. Nosaltres estirem encantats. A més, el primer que feim és anar a fer les revisions, així que no tenen cap compromís ni les famílies ni ningú. És un servei totalment gratuït.
I, clar, qui està a una residència, perfecte. Si vius a casa teva, això ja no funciona, o...?
Això, bueno, no. Nosaltres el que passa és que sabem la necessitat de que hi ha molta gent que són dependents i que estan a casa, però nosaltres hem intentat abarcar primer les residències i nosaltres ara estem en projecte de qualque dia poder anar a les cases i cobrir també aquesta necessitat.
I una cosa, sabem que ho necessiten, però quins consells es poden donar a persones grans? Abans parlàvem d'aquests consells per envellir bé. Hi ha alguns consells específics per les dents?
Mira, jo sempre el que els aconsell, el primer de tot és fer una revisió, perquè el que li passa a molta gent, ja només en aquest tipus de gent, és que no van al dentista i només hi van quan els hi fa mal. Per tant, s'ha de fer prevenció, igual que es fa prevenció quan amb l'alimentació, que s'ha de fer exercici i això, amb la boca també s'ha de fer prevenció. I després, pues, i mantenir les higienes, pues, tres cops al dia s'han de netejar, si tenen pròtesis cada vespre se l'han de llevar i se l'han de netejar i posar-se-la per al vespre. Tot això també, i l'alimentació també repercuteix molt amb les dents. Per tant, també hem de tenir una alimentació equilibrada. Això serien els consells que jo els hi donaria sempre.
I una cosa, com a vegades hi ha tractaments que resulten cars, implants, sí. I això, i que hi ha gent familiar, sobretot, més que la pròpia persona gran, que diu, home, amb aquesta edat, gastar aquesta quantitat aquesta, de diners...
Aquesta frase l'escolto sempre i clar, a mi em pega l'ànima quan escolto això, perquè penso que, bueno, és gent que ha treballat tota la vida i que tenir una bona salut bucal ja no només... És que t'afecta tot, vull dir, una persona que no té dents i no pot parlar, la seva autoestima, el que parlàveu abans de les relacions socials, és superimportant poder-te relacionar. Per tant, la teva autoestima ja no és la mateixa si tu no tens dents, no t'acosta parlar, somriure. A més, a nivell funcional, si tu no tens una bona salut, no pots mastegar bé. Les digestions ja no són bones. Per tant, lo de l'edat, a mi moltes vegades me diu, per lo que me queda, perquè ara m'he d'arreglar la boca? Pues no, pues més que més, has estat tota la vida lluitant, pues has de tenir una bellesa digna i tenir una bona salut bucal, penso que permet tenir una bellesa digna.
Tu què recomanaries a les persones grans? Implants o pròtesis?
Pues depèn del cas, val? Perquè els implants no és tan fàcil dir poso implants. Vull dir, hi ha d'haver una bona base òssia, el que parlava abans. Si aquest pacient no té os, no se li pot ja proposar que se posi un implant. Ja és un tractament molt més complicat. Per això el tema de les pròtesis removibles, que és el que més nosaltres tractam, és una part que és econòmica, el pacient s'adapta fàcil i, a més, li cobreix la necessitat de tenir dents, que és el que ens interessa.
Una mica que car, potser, el manteniment, perquè, clar, les pastilletes per desinfectar...
Bueno, sí.
Però, bueno...
Bueno, amb aigua i sabó també se pot netejar, sí, també.
Bueno, veus com dona
consell? Aprenem.
Aprenem.
Home, la veritat és que sí, però... Sí. Ara, des de la meva ignorància, que són molt cares les pastilles per desinfectar les dentadures?
Home, bueno, em sembla que sí, jo crec que sí.
No, bueno, molt cares home, no. Però és més barat rentar-ho amb sabó, això
és
segur.
És més barat rentar-ho amb sabó. Molt bé, doncs, Maria Quintana, moltíssimes gràcies per haver vingut avui de Dental Residents. Ja esperem... que quan feu un altre estudi ens ho vingueu a explicar i estarem encantats de rebre-us. I passem amb el José Luis Montserrat. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què ens portes avui?
Doncs jo també volia parlar una miqueta dels problemes alimentaris de la gent gran. No? Ja el que ha parlat la Maria fa un momentet, el tema dels problemes que hi ha per al tema de una bona alimentació, per al tema de la salut bucodental que han de tenir... Però a vegades, per molt que se'ls posi algun tipus de pròtesis, ella mateixa ha reconegut doncs, que hi ha una sèrie de persones que tenen encara dificultats, que aquestes pròtesis es poden posar. Llavors, sobretot des dels centres sanitaris, socials, estan començant a fer un tipus d'alimentació una miqueta diferent. Coneixem tots les dietes normals, les dietes més toves, si tenim alguna dificultat, la dieta triturada, i alguns centres estan començant a fer el que se'n diuen dietes texturitzades. Wow. I volia venir a parlar-vos d'aquest tema.
Dieta texturitzada. Pues, no aviam, i què és això?
La dieta texturitzada seria una miqueta doncs, com un triturat, però una miqueta més evolucionat. El triturat acaba sent doncs, un semilíquid que queda en un plat i la imatge de la persona menjant és com una sopa una mica espessa i doncs, no agrada. Llavors, què es fa? Amb aquest, hi ha uns robots especials que trituren encara molt més el que seria qualsevol tipus d'àpat, unes llenties, un arròs, un tros de carn, un peix, qualsevol tipus. Llavors el que fan és ho fiquen en uns motllos, els hi posen una sèrie d'espessants, diguem-ho així, potser sí, amb clardou, i es fiquen al forn. Aquest forn es fica en una espècie de motllos i queda en una forma que l'hem marcat. Podem fer un peix triturat, emulsionat d'aquest tipus, i amb una forma de peix. Es pot col·locar en el plat i de tal forma que quan els residents o les persones a l'hospital o en un restaurant, diguem, t'ho poden servir, pot tenir una forma de peix, una forma d'un filet de carn. Evidentment, el color no serà exacte, perquè serà un color una miqueta diferent, però l'aparença del plat és molt diferent. Llavors, aquest tipus de textura, la persona té molta més facilitat per deglutir-lo, i el que s'aconsegueix amb això, amb els estudis que s'han fet, és que augmenta la qualitat de vida, ja que la persona s'alimenta molt millor, acaben ingerint molta més proteïna, molta més energia, i els millora la qualitat de vida, les persones.
Està molt bé,
I això que ho estan fent, residències i hospitals, ja existeix, o és una cosa que vindrà d'aquí uns quants anys?
No, això ja hi ha molts centres que ho estan fent. Jo ja conec casos des de fa potser potser ja quasi bé 10 anys, que estan començant a implantar-ho. Altres cuines, diguem, que estan fent servir aquests tipus de robots especials, però això s'està introduint a poc a poc, que són sobretot hospitals, i cada cop més jo crec que és en el tema de residències, principalment, que s'està introduint.
Recordo que fa unes setmanes van venir un finalista dels Premis NutriSenior que em parlava d'una cosa, aviam si era això que deia, que feia una mena de triturats i que trituraven per separat la carn de la verdura, de l'arròs, i et posaven diverses coses diferents. Seria això?
Seria això, és el que diem. Jo puc ficar en els motllos, i en aquests motllos, si fa falta que fer una cocció especial, un peix, per exemple, podria fer. Però jo podria texturitzar fins i tot un enciam, un tomàquet, i poder decorar el que és aquest plat. És diferent posar un triturat en un plat, diguem, amb un peix, només, tot triturat, tot barrejat amb les verdures, que tenir diferents formes, amb diferents textures d'això del peix, el tomàquet, i quan un ho prova, si realment tanques els ulls i t'ho poses a la boca, dius, estic menjant un peix, estic menjant un tros de carn, estic menjant tomàquet.
Està molt bé, eh?
Aviam, tenim... Avui l'Eulàlia Cucurella ja no està amb nosaltres, però jo estic segur que ella ens diria una cosa, que saps que el sentiment, vull dir, el gust, sí, el sentit del gust, és una de les coses que es perden
I la vista, que, segons explica ell, queda molt bé, perquè veus el menjar, cosa que amb el tritonat, inclús hi ha menjars que el triturat s'emulsiona, que canvia el color, i queda un color lleig, a lo millor desagradable, i cosa que aquí inclús li pots posar algun colorant i té forma de peix. És una idea fantàstica.
Estem pensant, hi ha motlles de molts tipus,
clar,
de peix, sí, peix, una piràmide, un triangle, un rectangle, li pots ficar la forma. És un tema de que a la que introduïm un motllo, el motllo pot tenir qualsevol forma.
I no és líquid.
I no és líquid.
O sigui, seria un triturat que es menja amb forquilla.
Més o menys,
no,
sí.
No, pues,
amb culleres.
Sí.
Això sembla molt interessant, no? Perquè...
I tant, i pots tallar amb el gabinet, segurament, si té una consistència, pues, la persona menja i...
I l'aparença en una taula parada, diguem, amb menjar normal, diguem, i menjar texturitzat, és una aparença molt semblant.
Clar.
En canvi, si no, veuríem un plat de sopa, un plat de bol...
Sí, estàs bevent, clar, sí, exacte.
El que em sembla és que tal com són els xefs i tot això, vols dir que no agafaran un dia... Això que primer ho han fet per les residències i ens agafaran aquí uns peus de porc amb això i pagarem 80 euros en un restaurant amb una cosa...
Bueno, l'alta cuina ja ho fan, això, eh? Els peus de porc els hi treuen els ossos i els hi donen una forma... I estàs menjant peus de porc, evidentment el gust és peus de porc, però no tenen la forma aquella dels peus de porc. I clar, és més net.
Josep, és el que et parlava. Tu tens un motllo, pots ficar la forma que vulguis, pots fer un texturitzat del producte que tu vulguis i després introduir-hi producte normal. Que ho barreges i tu no te n'adones que allò està texturitzat de primeres.
Doncs déu-n'hi-do, veiem que les residències que tenen això, em sembla que buscarem alguna perquè ens ho vinguin a explicar.
Home, que ho vinguin a explicar.
Que ens vinguin a explicar com...
Jo crec que els residents han d'estar contentíssims. Poder menjar normal, l'hàbit de menjar és el mateix, mentre que si és triturat es perd l'hàbit, perquè clar, és veure.
Doncs em sembla que ho farem. Ai, se'ns ha fet una mica tard avui.
Tenim...
Tu creus que tenim un temps per llegir?
Sí, clar que sí.
Recorda la Mariana Verònica Gallano...
Hombre,
que va venir a la setmana... No, fa... No, la setmana passada va venir.
Sí.
I ens va regalar el seu llibre Sentiments i arrugues. Vaig a llegir una història, aviam, no ho he preparat gaire, o sigui que obro així a l'atzar i trobo una que es diu... Aviam si... Sí, mira, es diu Gallec. I diu... Havien passat 2 mesos des que la seva neta l'havia ingressat al centre residencial. Des d'un principi em va semblar un avi melanconiós, però feia la impressió que volia mostrar-se dur enfront dels altres, perquè ningú no sabés que patia. Jo sé que patia molt, i que la seva vida li semblava un suplici. Només començar el torn, vaig entrar a la seva habitació i hi vaig conversar una estona. Em caus molt bé, voldria ser la teva amiga. No em va creure. No obstant això, es va sorprendre del meu somriure. No s'aixequi, senyor Miquel, li vaig dir mentre es treia uns guants de la butxaca. No el molestaré gaire. Vaig aixecar una mica els llençols i vaig veure el seu cos. Tenia el braç dret sobre el tòrax i els dits d'ambdues mans engarrotats. Vaig veure que s'havia tret el bolquer perquè no acceptava la situació de dependència. S'havia gratat bastant i s'havia irritat la pell. Et canviaré el bolquer, per favor. No te'l treguis una altra vegada, li vaig dir. Ell va negar amb el cap i va tornar a mirar cap enrere com si tingués por de que algú en sentís. Ho sento, li vaig dir, en veure que la seva mirada m'esquivava. M'hi vaig apropar i el vaig abraçar al pit amb el gest de qui està habituat a fer-ho sovint. L'única cosa que va poder fer aquest gallec trist va ser recolzar la seva galta amb afecte en el meu braç. Em vaig aturar uns segons per contemplar el seu rostre. Per fi aflorava entre les galtes i aquells ulls blaus el somriure que jo esperava. Vaig pensar que una persona que dorm poc i malament, recolzat en una pila de coixins, té temps de sobre per meditar sobre els assumptes particulars. Escolta'm, aquesta Mariana Verònica escriu coses que passen en el dia a dia que podien passar totalment desapercebudes a algú que passés pel passadís.
Però per ella no li passen.
No, i li dona una qualitat humana, la veritat, molt important. És Sentiments i arrugues, i ho ha escrit la Mariana Verònica Gaiano.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Directe final d'Es Gran Ser Gran.
Aviam, no podem...
Llibres. Tenim la taula plena de llibres.
Tenim la taula plena de llibres, però només en parlarem de dos. I hem parlat del de Sentiments i arrugues de Mariana Verònica Gaiano. I, escolta'm, el Carles Reixac ens ha portat el llibre que li han regalat per Sant Jordi, i la veritat és que ens ha donat una lliçó, perquè li han regalat un llibre que parla de residències, eh?
Carai.
Això sí que és... Escolta'm...
Això és estar per la feina, eh?
Intentos de sacarle algo a la vida. El diario de Hendrik Groen, de 83 años. Y cuarto. Carles, l'has començat a llegir ja?
Encara no. Me'l van regalar ahir al vespre, encara no he tingut temps. Però m'agrada molt perquè, segons vaig llegir una mica les sinopsis i més enllà, tracta de, és una novel·la en la qual és com una muntanya russa d'esperances i decepcions a la que el Hendrik, el protagonista, relata les seves petites experiments de felicitat en una residència de gent gran.
Ostres, o sigui que veiem que en gent gran passen moltes coses i que poden ser molt boniques, no?
Això abans no es feien llibres per la gent gran, eh?
Fet,
o molt no. Pocs.
De fet, és un llibre que també vol tractar del perquè parla de que l'humor geriàtric existeix.
Em fas una miqueta de ràbia, perquè tu t'han regalat un llibre i a mi encara no me l'han regalat, però bueno, una miqueta només.
Bueno, em sembla que farem una cosa. La setmana vinent, o l'altra, aviam si portem alguns llibres d'algun autor i els regalem a qui truqui per telèfon.
Fantàstic, perfecte, doncs. Molt bé, doncs ara sí. Si volem acomiadar, despedim.
Acomiadem a la nostra convidada, l'odontòloga Maria Quintana.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres. Estàs convidada a venir...
Jo encantada, a mi m'agrada xerrar molt.
Convidades, boníssim. José Luis Montserrat, ja habitual col·laborador del programa, infermer de la residència Palau, del residencial Palau de Palau Solità i Plegamans, Carles Reixac.
Ara, Jordi, ara estava pensant a Josep, que t'imagines que un dia el Carles Reixac digui la residència Palau, es busca un DUE, un ATS a la teva plaça... Què pensaria? Seria de por, no?
No m'agradaria gaire, la veritat.
No, que no. Molt bé, doncs. Fins aquí és Gran Ser Gran. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
De diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.